Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? 11 hores clavades pel tancament del mercat i tot segueix més que mogut. Al centre d'esports, l'escenari és que tot està obert i no és que no ens vulguem mullar, és que no es descarta que hi hagi ni entrades ni sortides, però el més probable, a hores d'ara, és que hi hagi 13 moviments en el comptador final d'operacions d'aquest mes de gener. És a dir, dues operacions més de les que tenim a hores d'ara. Una baixa i una alta extra en aquestes últimes hores. Veurem com acaba aquest mig dia que falta, les 11 hores fins la mitjanit, però dels de davant, alguns jugadors haurien demanat avui mateix marxar. Han aixecat la mà, volen més protagonisme. La pilota ara sobre la teulada del Sabadell, que ha de decidir si posa facilitats per marxar o si tanca la porta i els que hi són segueixen fins al final. I això depèn de molts factors. Algun, per exemple, que l'operació econòmicament sigui bona pel club, pel que alliberen de sou, d'altres, de peces, de si el mercat dona l'opció de fitxar algun recanvi o fins i tot ocupar aquesta peça amb un jugador, encara que sigui en una posició diferent. Ara mateix, insisteixo, tot és obert, però la notícia a hores d'ara és que alguns atacants han demanat sortir i que el més factible és que arribi un i en marxi un, però que tot és possible, tant que marxin més com que finalment s'acabin quedant. Menys d'11 hores i com n'estem d'entretinguts, un últim dia més de tancament de mercat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Beatriz Aguilar a les vies de so comencem un dia més.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que Víctor Roque va donar el triomf al Barça ahir per 1-0 contra l'Osasuna. L'equip de Xavi se situa a 8 punts del Girona i a 7 d'un Madrid, que això sí, ha de jugar avui a les 9 de la nit concretament. Es posarà el dia al camp del Getafe. L'Atlético continua per davant del Barça, va guanyar també ahir 2-1 contra el Rayo. A la Champions femenina, amb tot ja decidit, el Barça va empatar 4-4. Déu-n'hi-do el marcador, al camp del Benfica. En bàsquet, el Barça va passar per sobre de la Virtus de Bologna i a l'Eurolliga, 84-57. Avui, a 2-9, duel català a la Lliga Femenina de Bàsquet, Unigirona, Cadí, la Seu, ja van enfrontar-se fa uns dies a l'Eurocup. I, per últim, Dídac Plana ha renovat amb el Barcelona fins al 2028. El porter de futbol sala allarga així el seu vincle per les pròximes 4 temporades amb el conjunt culer. Les portes de l'Hotel Suís ja són obertes.
A la recepció.
Parlarem i molt del mercat de fitxatges. Escoltarem també Carles Salvador. Marxarem fins a Madrid, si tot va bé, per saludar el tècnic del Rayo Majadahonda, John Erice. Tindrem futbol juvenil, futbol sala o natació artística.
L'actualitat de la primera ref.
En aquestes últimes hores de mercat, primers moviments, intueixo, no em digueu per què, que a la tarda s'accelerarà tot. Per exemple, la SD Logroñés, juntament amb el Rayo i el Sabadell, els grans animadors d'aquest mercat al grup 1 de Primera Federació, han incorporat en Antonio Salado, Nesques, marxa cedit de l'Ibiza al Teruel. Eric Monjonell, per cert, que sonava pel Sabadell, és a punt de ser anunciat al conjunt eivissenc, si és que ja no ho ha fet, ho comentava el company de Girona, Nil Solà, aquest matí. Martínez, del Dallas, de la MLS, al Córdoba, com a central esquerrà. I el màxim assistent de la categoria, Cristian Rodríguez, ha canviat Castalià pel Ceuta.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Scott Asdexi, de la Premier del Txad, del país africà, del Txad, a 2-4.
i a les xarxes socials.
El vídeo d'Emma García al seu Instagram explicant per què no podrà prendre part del Mundial de Doha d'Artística finalment per culpa de la lesió a l'esquena que pateix des de fa mesos. De seguida l'escoltarem amb més profunditat aquí a l'Hotel Suís.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequinats, Perico Alonso, el pare de Xavi Alonso, i també Isma Atuman, molt més recent i molt més discret el seu pas, per què no dir-ho, per aquí pel Centre d'Esports, a més del nedador sabadellenc i polifacètic David Meca.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Ha entrat amb tanta força aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell que els finestrals s'han obert directament aquí a les meves esquenes. Avui acompanyat per partida doble i sense televisió. Ara explico tot això. A la meva dreta, Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
A la meva esquerra, Pau Vituri, tot bé?
Què tal? Tot bé.
I el Roger Benet no m'he atrevit a fer-lo baixar directament.
Oh, per què? Avui que el tens aquí? I què, que no ha anat a dinar?
El fem baixar o no?
Si ens està escoltant... Va.
Fem una porra? No ens escolta, no?
No ens escolta, com el futbol. No,
doncs jo... Fem una cosa, mira, en antena, Sergi Parc, tu que també estàs a la redacció, pots avisar el Benet i que baixi. A veure, no tenim televisió aquí a l'estudi 1, està muntada ja a l'estudi 2, avui què? Farà patxoca també l'estudi 2 o no al vespre?
Home, fa patxoca. Jo he vist ara una piulada fa un moment de Pau Vituri.
Ah, ja corre?
Sí, home.
A veure.
Menys un estudi de ràdio podria semblar qualsevol cosa. Deixarem en què...
És del Vituri, la piulada?
Ens hi veiem d'aquí una estona, ens hi veiem una mica més del que es veu ara.
A veure,
no estem fent un 12 hores, perquè hauríem d'haver començat ara fa una horeta.
Per que tant... no està aquí, diu el Parc. Ha marxat.
Ha marxat?
És que de veritat.
Està descansant per la tarda.
Mare meva, quin mandala.
Horari francès.
Sí, totalment.
Sí, ell ha fet la digestió a la una, ja. Ell ja... per si de cas.
Bé, en qualsevol cas, que dèiem que no estem fent un 12 hores, però el que sí que podem dir és que a 9:45 de la nit, especial Mercato, amb aquesta imatge del Mercat Central de Sabadell...
M'agrada molt. O sigui, el logo m'encanta, eh?
El Twitch de Ràdio Sabadell. Sabem quan començarem, no sabem quan acabarem.
Ah, està bé això.
Acaba d'aixecar el cap Sergi Garcés dient, bé, jo sí que sé quan acabaré.
Has demanat el permís fins a alguna hora, no?
D'hora al límit, les 12, que s'acaba el mercat. A un quart he de ser a casa.
Ha mirat com dient, a les 12 i 5 ja no estic aquí, si tu vols allargar vas tirant. Avui tindrem Twitch, però és que tenim coses per explicar, eh? O sigui, no sé si us voleu ja començar a mullar, Vituri, tu, per exemple.
Jo, simplement, per complementar, que no només tindrem aquesta informació, aquesta última hora del que passi al mercat del Centre d'Esports Sabadell, sinó que ens espera tertúlia amb diferents convidats. Tindrem alguna que altra entrevista, algun que altre joc gràfic que s'està preparant. Sortejarem una samarreta del Sabadell. També t'ho puc dir ara, Adri, així en primícia. Per tant, aquesta nit tothom al Twitch de Ràdio Sabadell, que la farem ben grossa.
Doncs queda dit. M'ha sorprès, m'has enganxat ara en fora de joc. Què vol dir? Algun joc gràfic.
Un gràfic que està preparant Sergi Parc. Joc com a gràfic. Algun joc també per sortejar aquesta samarreta.
Té la signatura.
Algun núvol, alguna estrella, una flor. Bueno.
No pot anar bé, o sigui, és impossible que vagi bé. Bé, Vituri, t'anava a dir abans. Va, comencem amb els jocs. 11 moviments porta el Sabadell, gran animador d'aquest mercat de fitxatges, amb el permís de la S de Logroñés i del propi Rayo Majadahonda, que és el proper rival. Pau Vituri, a un quart de dues del migdia, diu que el Sabadell acaba amb quants moviments?
Si fos per mi, per donar-nos més salsa al Twitch d'aquesta nit...
Amb 17, perquè no em serveix la meitat de la plantilla. Ah, no. No era això, eh?
Va, direm 14, va.
14?
Sí.
I t'animes a dir quants de sortida i d'entrada o no?
Dos de sortida i un d'entrada.
Dos de sortida i un d'entrada. Sergi Garcés, tu t'animes o no?
Jo, sumar-li un més.
15?
2 i 2.
15, eh?
Sí, bueno... A veure, en portem 11, doncs dues sortides i dues entrades.
Ni que sigui per participar a la juguesca. A mi m'apunteu un 1 més 1, més 1. És a dir...
Un que no sigui avui.
Correcte.
Bueno...
No, tancar el mercat el tanquem, dic jo, amb 13 i encara hi haurà un 14 un cop acabat.
El que va passar l'any passat, per exemple, amb Raúl Baena.
Va ser després?
Sí.
Això no el recordava ja.
El tema de Raúl Baena és que al final venia de Hong Kong.
Sí, de Kitchen.
No tenies la necessitat de signar-lo avui. Però sí que va arribar, no sé si un o dos dies més tard.
Sí, perquè ell realment s'acomiada del desembre, em sembla sí. Que acaba ja l'experiència, i sí, aquí és a principi de febrer, diria. Sí, sí.
Mm-hmm. Doncs queda dit, Vitoria, et deixo, si vols, anar sí. Fent feina. Fins ara.
Adéu, adéu.
Ens veiem després de la nit al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, però Sergi Garcés, tu aquí retingut a l'estudi, encara que no hi hagi televisió, perquè de moviments ja hi han hagut els primers. En aquest dia de tancament de mercat, com li diuen? Deadline Day, crec que és en anglès, el dia del tancament, que res, que de moment ens ha deixat la possibilitat ferma de sortides.
Sí, sí, sí. En el cas del Sabadell, com dius, aquesta notícia amb la que has arrencat avui l'hotel, aquesta, bé, de moment no notícia, perquè no hi ha més que la petició que haurien fet un parell de jugadors d'atac del Sabadell mostrant la seva predisposició a sortir en el mercat. I que, bé, l'únic que trasbalsa en certa manera, o en una manera important, Adri, pel fet de que sigui l'últim dia. Al final el mercat és molt llarg, es diu, el mercat ha tingut 31 dies pràcticament, i sense el pràcticament, i deixar-ho per última hora, doncs, complica, en certa manera, complica doncs, qualsevol operació, però com estem comentant ja des de fa una estona, el Sabadell ha rebut aquest anunci, o com a mínim aquesta petició, i des de llavors es treballa fermament, doncs, primer per estudiar, i sobretot deixant molt clar, que ja ho has fet, que no hi haurà sortida si no es poden garantir alguna entrada. Per tant, aquí està, aquestes hores que queden, aquestes 10 i escaig que queden ara ja per arribar al punt horari de les 12 de la mitjanit, tot i que hi hauria aquesta petita trampa habitual, que és que aquells jugadors que haguessin rescindit abans i que, per tant, fossin agents lliures a partir de la mitjanit, es podrien tancar demà o la setmana que ve o quan calgui, sempre que hi hagi fitxes alliberades. Però en el cas del Sabadell, com diem, el que podem dir a hores d'ara és que el club estaria barrat a deixar sortir a cap jugador més si no té mínimament garantida la possibilitat d'incorporar alguna peça, sigui en la mateixa posició o en unes altres de les quals tingui més carències ara mateix la plantilla arlequinada.
Un quart de dues, per entendre'ns, remeto a l'audiència la roda de premsa de la setmana passada, crec que era la presentació de Soto i d'Abde, en la qual el director esportiu arlequinat, Carlos Rosende, va dir que si per ell fos, donava per tancada la plantilla, o que no hi haurien com a mínim més sortides, perquè recordem que tot això el Sabadell té disponible ara mateix una fitxa sub-23 i una fitxa sènior, o sigui que podria fitxar sense la necessitat d'haver de fer fora a ningú en cap moment. Però dit això, deia Rosende, jo per mi no sortiria ningú més, i dependrà de si és favorable o no, si és beneficiós o no pel Sabadell el fet de donar aquesta carta de rescisió, de permetre sortir al jugador que aixequi la mà, que digui que pot marxar. Dit això, aquí a mi se'm presenten diferents dubtes. D'una banda, hi ha una qüestió econòmica. Ja no és que t'hagin de pagar fitxatge per endur-te un jugador del Sabadell actual, sinó el que alliberen del que és el seu actual sou i que, per tant, podries, entre cometes, reinvertir en un altre fitxatge. Per tant, per aquí pot ser beneficiós pel Sabadell si algú marxa i si es decideix que esportivament es pot permetre una operació així al centre d'esports. De l'altra banda, independentment d'aquesta parcel·la financera, està la futbolística, i és que el Sabadell, si obre la porta a marxar algú, voldrà incorporar algú altre, però, Sergi, no necessàriament un recanvi natural, eh?
Sí, correcte, no té per què ser en aquesta posició que abandoni o que deixi alliberada el jugador al qual se li pugui permetre, doncs, acceptar, en aquest cas, la seva petició de sortir, tenint en compte que poden tenir ofertes d'altres clubs, ja sigui de la categoria o d'inferior categoria, fins i tot en algun cas, però aquesta és la situació, i amb aquest moviment és on es troba ara mateix, amb aquesta fotografia que estem fent, és on es troba ara mateix la direcció, la parcel·la esportiva del Sabadell, a l'hora d'estudiar tot el que hi ha damunt la taula, insistim, a 10 hores i llargues de que es tanqui el mercat oficialment aquesta propera mitjanit.
Doncs estarem pendents. Ara mateix estaríem més o menys parlant de la possibilitat real, o sigui, si ens hem de moure per informacions, és que el més probable és que sí que hi hagi més moviments, que no acabem amb 11.
Jo t'he dit 2-2. O sigui, jo no em tanco portes. Fa dies que estem remenant i que estem donant-li voltes a aquesta pel·lícula i jo continuo insistint que si m'he de jugar diners, sense més informació que la que estem donant, apostaria per dues sortides encara i dues incorporacions en el que queda de mercat.
Doncs queda dit i vam començar moguts amb la baixa fins i tot abans que comencés el mercat de fitxatges de Biel Ferrés, camí del Girona B de tornada cap a casa, trencant aquella sessió, i des d'aleshores ha plogut, han passat setmanes i continuem aquí a res, a 10 hores i mitja del tancament del mercat de fitxatges, pendents del que ens deparen aquestes últimes hores perquè seran realment molt mogudes. Anem a parlar de més coses, Sergi, de la resta d'informació del Sabadell? Vinga, va. D'aquí a una estona marxem cap a Madrid. Se'n fa una mica estrany això d'estar a cavall entre l'últim dia del mercat de fitxatges i gairebé la prèvia d'un nou enfrontament, perquè demà ja hi ha roda de premsa d'Òscar Cano. Diumenge torna a rodar la piloteta a la nova Creu Alta. A les 12, Sabadell, Rayo, Majadahonda. Avui hi ha hagut entrenament, evidentment, com dèiem, Sergi, la vida continua. La fitxa, per exemple, de Jesús Fernández, ja ho dèiem ahir, ja està tramitada, per tant, plenament disponible, i després de dos entrenaments a les ordres de Cano per enfrontar-se al conjunt madrileny, però avui anem a començar a fer bullir l'olla pensant ja en aquest nou duel directe que té el Sabadell, el primer dels quatre compromisos del mes de febrer, recordem, tres dels quals aquí a casa.
Sí, i el primer, com dius, contra el Rayo Majadahonda, aquesta cita de diumenge al migdia que té l'equip d'Òscar Cano. Avui han tornat a continuar preparant el partit davant el conjunt madrileny. Partit important, i sobretot per intentar fer encara millor, no et diré bo, sinó encara millor, el punt sumat a les gaunes davant la SD el passat cap de setmana, i sobretot per continuar amb aquesta línia tan positiva que ha tancat l'equip en el mes de gener. Malauradament ja ens hem acomiadat del gener. Aquestes tres victòries i l'empat que ha aconseguit l'equip, aquest 10-12 que ha signat el Sabadell al llarg del primer mes del 2024, i a més ho fa davant un rival directe ara mateix, en aquesta part de baixa de la classificació, com és el Rayo Majadahonda, que gairebé et diria que té el mateix objectiu ara mateix que el del Sabadell, que és intentar apropar-se al màxim possible i fins i tot treure el cap si això es combina i surt bé en aquesta mateixa jornada. De fet, tots dos podrien fer-ho, sempre que la combinació de resultats se'ls hi pugui donar, que passa, evidentment, en tots dos casos, perquè guanyin el partit de diumenge. Tant de bo que la victòria es quedi aquí. Tot això, parlant amb un dels protagonistes d'aquest mercat de fitxatges, també, d'aquest mercat d'hivern, que no és un altre que el de Carles Salvador.
Queda enrere, per això.
Sí, sí, ha debutat, ha jugat tant i fa... res, tres setmanes mal comptades, però en tot el que ha passat en aquestes tres setmanes, com aquell qui diu, és que, com dius, hi ha qui se'n recorda del partit contra el Tarazona, de la moguda dels italians i de tot el que ha anat passant en un gener d'allò més que mogut.
Ui, quin tema m'estret! Ui, quin tema m'estret,
eh? Per què, que vols que parlem del Turris Calcio?
Bueno, suca una mica de pa, no?
Si vols, podem parlar, però bé.
Suca una mica de pa.
Vinga, va, doncs res, que ahir hi havia informació de diferents mitjans napolitans. Recordem que, a més, la família Guardazione, la que suposadament havia de ser propietària del Sabadell, o es van postular per ser-ho, són d'allà, són de Nàpols. Doncs diferents mitjans de la zona del sud d'Itàlia es van posar en contacte, en aquest cas amb Ràdio Sabadell, perquè hi ha hagut un cas molt semblant, salvant totes les distàncies i tots els matisos. Suposadament, la família Guardazione estava a punt, i fins i tot es va arribar a anunciar oficialment que s'havien fet càrrec del Turris, un equip de la tercera divisió italiana aproximadament, però no diries mai què va arribar a passar o què no va arribar a passar, que és que els diners no es van arribar a ingressar, no han arribat tampoc, s'ha tornat a parlar...
Problemes burocràtics?
Sí, d'un aval bancari que certificava que els diners existien, però la directiva del Turris va haver de fer marxa enrere el seu propi anunci oficial, deixant clar que trencaven negociacions amb aquests compradors perquè no hi havia garanties de cobrament i perquè els diners, en aquest cas eren bastant menys, menys de mig milió d'euros era el que pagaven per fer-se amb la propietat del Turris, doncs ni el 7,5 de Sabadell ni el mig del Turris no han arribat en cap cas. Per tant, teòricament, capítol tancat també pel que fa a aquest club italià, tot i que des d'Itàlia ens deien que ells allà continuen dient que són propietaris del Sabadell. Bé... versió d'algun periodista italià, jo no me la vull fer meva, per si de cas, però en tot cas és una història d'aquestes que algun dia donaran per un llibre amb dos fascicles, mira què et dic.
Era el Holding Marajà qui es feia càrrec?
Sí, sí, sí.
O sigui, estem parlant d'un déjà vu, d'una pel·lícula ja vista, eh?
Tal com ens ho explicaven ahir, torno a dir, eh? No un, no dos, sinó tres periodistes de diferents mitjans italians, la història era bastant, bastant, bastant semblant, per no dir molt igual, a la que havíem viscut nosaltres aquí ara fa un mes, aproximadament.
Encara farem un amistós, Turri Sabadell a la pretemporada l'any que ve. Va, tornem, que ens hem anat aquí de mare...
Carles Salvador, no estàvem amb
Carles Salvador, t'anava a dir una cosa, que al final és, estem pendent del mercat de fitxatges... Una de les possibles posicions que podria reforçar el Sabadell, una d'elles, no la única ni la prioritària, perquè ara mateix hi han diferents sobre la taula i, com comentes, pot ser perfectament que hi hagi més d'una operació, però no es descarta que el Sabadell pugui incorporar un altre central en les hores que queden de mercat. Ho dic perquè al final Carles Salvador ha jugat com a tercer central, ell mateix havia reconegut ara fa alguns dies que ell venia més amb el cartell de jugar com a pivot defensiu i no tant com a tercer central, però que és una posició que no li ve de nou tampoc, i en aquest sentit el jugador castellonenc potser canvia el seu rol en el que queda de temporada, havent arribat ja Jesús, i si arriba un altre central, i t'explico.
Sí,
o fins i tot, perdó, Calavera.
I de fet vam parlar amb ell i vam parlar d'aquesta circumstància, d'aquesta possibilitat, de fet, de fins ara ha hagut de fer doncs, aquest pedaç, no? Ha hagut d'adaptar-se jugant a aquesta posició menys natural per ell, tot i que l'havia tastat en alguna ocasió quan també se li havia requerit, i sobretot parlant d'aquests reforços que han arribat a última hora, tant Calavera com en el cas, com dius, concret de Jesús Fernández, veient la possibilitat d'avançar cap a la seva posició més natural, la de mig centre. Doncs bé, no ha sortit del tòpic, en aquest cas, el jugador castellonenc. Aquí és allò de on el míster em necessiti, jo hi seré i aportaré el que se'm demani.
Això és una cosa del míster, no? Ell és el que s'ha de trencar el cap en això. Jo crec que tots els jugadors estem disponibles per a jugar en qualsevol posició, en qualsevol moment, i estem tots per a sumar i per a ajudar, i bueno, també serà bon símptoma, no? Que l'equip ha millorat, que s'ha reforçat bé, si li ha de pegar moltes voltes el míster al cap, no? Per fer l'alineació, per fer el sistema, i jo crec que això és positiu i suma, no? Per a l'equip.
Doncs suma, més alternatives, trencar-se les banyes, com deia ara el Carles Salvador, amb una altra expressió a l'hora de pensar qui surt d'inici i amb quina formació, i tot contra un altre rival directe, el que dèiem, no? Al final és la possibilitat de fer bo l'empat d'aquest últim partit, d'aquell 1-1 a les Gaunes contra l'AS de Logroñés.
Sí, fer bo aquest punt, i sobretot pensant que el partit es juga a casa, que és un rival directe, com estàvem dient, Adri, que hi ha aquesta oportunitat bastant fiable aquesta vegada, bastant real, que el Sabadell, en cas de victòria, ara sí, després de gairebé 4 mesos, abandoni la zona de descens, i sobretot de refermar sensacions, no? Les que ha donat l'equip, potser no tant en el partit de les Gaunes, com estem dient, però sí al llarg d'aquest mes de gener, on la reacció amb Òscar Cano a la banqueta és més que evident. Tot això en un conjunt general on Carles Salvador dona molta i molta importància al partit de diumenge.
Sobretot això, no, no perdre, seguir sumant, és fora de casa, i si intentem fer bo estos en casa en 3 punts, pues veurem aquest empat d'una altra forma.
Deia jo l'altre dia que tenia la sensació que Òscar Cano cada vegada més estava fent com una espècie de psicòleg grupal, de portes endins en el vestidor, però sobretot a ulls de l'afició, de l'entorn, etc., de compte que el dia que sortim del descens, que segur que acabarem sortint, no és el dia definitiu, que encara quedarà molta tela per tallar, però igualment és inevitable aquest punt de ganes. S'ha anat fent una cursa a contrarrellotge, a contracorrent, d'aixugar la diferència que hi havia de fins a 8 punts, que podien ser 11 perdent contra el Tarazona, amb la zona de permanència, ja està aquí, enganxat al vagó de cua, però ja amb els de salvació a tocar el Sabadell, i per tant és innegable que, igual que no estarà tot fet, hi ha unes ganes boges de treure el cap i respirar una miqueta, no?
Mira, per un moment, i que se m'entengui que evidentment és irreal el que ara diré, és com que a Òscar Cano se li ha fet fins i tot curt, ell pensava que això trigaria més en arribar, i que de sobte t'has trobat aquí abans del que pensaves ja a tocar. De fet, el Sabadell, recordem, està empatat en la zona de permanència que marca en aquest cas la Unió Esportiva Cornellà, i que ara té, com diem, aquesta oportunitat. És que són gairebé 4 mesos, el que diem, des del Cerro del Espino, casualment.
Tancaríem el cercle,
I tant!
Vam caure el descens contra el Rayo Majadahonda i una volta després contra el... Que no és real.
Que no és real,
que no és real, perquè és calendari asimètric. Però de Rayo a Rayo, tot el periple del Sabadell aquí a la zona de descens.
Sí, perquè va caure, recordem-ho, amb el debut de Gerard Bofill a la banqueta, aquell 3-1 en un molt mal partit del Sabadell, tot i que l'equip va estar per uns minuts empatant amb aquell gol de Manel, però després realment la segona meitat, lluny de millorar, l'equip clarament va empitjorar i va acabar encaixant dos gols que encara podia haver estat algun més, veient el ritme de l'enfrontament, però en tot cas, com diem, aquest punt de ganes, de nerviosisme per sortir, i que per Carles Salvador té un punt de normalitat, però que s'ha de saber canalitzar, perquè això no es converteixi, diu, ni en ansietat, ni en estrès, ni en un enemic afegit.
Normal, és normal, al final portem esta primera volta, no? Que sobretot és que ho està des del principi, no? Patint, i és important, no? També per a tots veure't ahí fora del descens, però jo crec que ara mateix l'important és ajustar, és corregir els errors que jo crec que al final si aconseguim la victòria el cap de setmana vinent, segur que veiem la cosa molt diferent.
Matís important d'Àlex del Saguntino, digo. És important, sobretot pels que porteu des del principi. O sigui que al final la llosa, la motxilla, és més gran, evidentment, pels que hi són des del principi.
Sí, clar, evidentment. Ell al final estava tan tranquil per terres valencianes allà jugant, que s'entengui també això. I com diu, no? Doncs aquí s'ha trobat amb companys i un entorn on hi ha aquest... Bé, el que diem, no? Aquestes ganes de sortir d'allà baix. Però bé... Una més, si vols, de Carles Salvador, en aquest cas, gairebé per acabar-ho de tancar aquest cercle que deies tu abans, perquè davant hi haurà un rival directe, com estem dient, un Rayo Majadahonda que també es troba ara mateix en aquesta zona de descens, i amb aquest factor extra de tornar a recuperar les bones sensacions a casa. Fa dies que li estem donant voltes. Òscar Cano ha guanyat tots els partits fins ara, i que duri, que ha dirigit des de la banqueta local de la nova Creu Alta. Doncs bé, aquesta és la línia a seguir, diu Carles Salvador, i sobretot tornar a donar a l'afició aquell punt d'alegria amb aquesta comunió que segur que tornarà a haver-hi diumenge a l'estadi per rebre el Rayo Majadahonda.
Nosaltres en la situació en la que estem són importants tots els partits, no? Però al final està clar que la nostra casa sabem que és important, que ens fem forts allí, recuperar un poc la millor versió, i jo crec que si tenim la millor versió en casa, ja amb l'ajuda de l'afició, de la gent i com apreten en l'estadi, jo crec que els tres punts segur que es quedaran en casa.
És que al final, Sergi, estem parlant de 9 dels pròxims 12 punts són al Temple.
Sí, són a casa, perquè com deies, no? Aquest mes de febrer que ve mogut també en quant a partits, doncs deixa això, deixa aquest partit de diumenge, la setmana que ve, diumenge també, amb el Barça Atlètic aquí a casa, després tocarà anar a Zubieta i rematar un altre cop a casa davant de l'afició. Per tant, són aquests partits, si no vaig errat, és Real Unión, l'últim partit del mes de febrer, però clar, són 9 punts que et jugaràs a casa dels 12 que t'has de disputar en aquest mes de febrer, que no et diré que són decisius, perquè quedarà molta lliga, com estem dient, però sí que poden marcar, i sobretot en cas positiu poden ser molt importants, per allò d'acabar de rubricar aquest punt de confiança que l'equip sembla haver adquirit en les últimes setmanes.
És que és parlar per parlar, i segurament estigui fent volar coloms, però tu fas un 9 de 12, o sigui, tu perds un partit dels pròxims 4 i els altres els guanyes. Insisteixo que ho has de fer, que no ho estic donant per fet, però canvia tant la pel·lícula.
T'ho dic ara, si s'aconseguís, que tant de bo s'aconseguís dins de la dificultat que suposa un 9 de 12 ara mateix, i t'asseguro que estarem ja encigalats pensant en coses que no seran la permanència i se'ns haurà anat del cap ja cap amunt. Segur, eh?
És que t'estàs plantant el mes de març amb 30 punts, quan fa dos dies, com aquell que diuen,
sí,
tenies
sí.
7.
Sí, sí, tal qual, però bé.
Déu-n'hi-do.
Aquesta és la situació ara mateix del partit de cara a diumenge.
Clasicazo total. Designació arbitral com a bon dijous.
Sí.
Aquest nom de sobres conegut,
un ben conegut, com dius, un clàssic gairebé de la categoria. Ens dirigirà Alonso de Ena Wolf. Tot i sempre fent la mateixa broma, tot i aquests cognoms, aragonès de Saragossa, 31 anys, sisena temporada a la categoria de bronze, 3 a la ja desapareguda, anem a dir-ho així, segona B, i les 3 que porta d'història aquesta primera federació, 5 precedents amb el Sabadell. De fet, una curiositat, el Sabadell diumenge es convertirà, juntament amb el Calahorra, amb l'equip que més partits ha xiulat d'Ena Wolf, només un precedent, això sí, davant el Rayo Majadahonda, o amb el Rayo Majadahonda xiulant el partit.
Que no es compleixi la seqüència, eh? No sé si l'has vista, eh?
Sí, m'he fixat. Amb ell tenim 2 victòries, les 2 primeres, 2 empats, el tercer i quart partit, i una única derrota, casualment l'última, i que és el d'aquesta temporada, derrota a l'Estadi Ungal en la jornada inaugural, 2-1. Per tant, la seqüència, com dius, no vull dir molt alt, s'ha de trencar, perquè és que si no suposaria derrota del Sabadell, i ara mateix no ens interessa gens ni mica una ensopegada.
Quan vas creuant amb àrbitres de manera tan freqüent com és amb DNA Wolf, deixa moltes històries, però aquest bon home, l'aragonès, ha vist un golaç de Gaia Solín de punta a punta a la nova Creu Alta, ha vist l'última victòria del Sabadell amb Antoni Hidalgo a la banqueta, amb aquell gol de Morgado a Cornellà, i, per exemple, en quant a precedents, els únics que ha xulat a Rayo Majadahonda i a Sabadell aquesta temporada, els dos han estat a terres guipuscoanes, a Irún en el cas del Sabadell a la primera jornada, a Zubieta en el cas del Rayo Majadahonda. 3 minuts per sobre de 2:15. De seguida marxo cap a Madrid. Abans, Sergi, repassa'm una miqueta l'agenda de Ràdio Sabadell, l'agenda del Centre d'Esport Sabadell i com queda aquesta setmana tan estranya per ser tancament de mercat.
Mira, deixaré el d'avui pel final. Deixaré l'última història pel final, tot i que ja l'hem repassat. Pel que fa demà, entrenament a Sant Oleguer, després la roda de premsa tradicional dels divendres d'Òscar Cano, la seguirem també en directe aquí a l'hotel, i dissabte última sessió a la nova Creu Alta, que és l'escenari del partit de diumenge, recordeu, en horari matinal, a les 12, des de mitja horeta abans a la sintonia de Ràdio Sabadell. Per la resta, avui, a la mitjanit, es tanca el mercat, avui estarem atents a qualsevol moviment que es pugui produir en el canal de Twitch de Ràdio Sabadell, i segur, passi el que passi, que a 9:15, a les 9:30, i fins que canti el gall, ens hi posarem al canal de Twitch per explicar aquest tram final, aquest desenllaç del mercat d'hivern de la temporada 23-24.
Que passarà la història com el més animat segur dels mesos de gener en el capítol d'altes i baixes del Sabadell, déu-n'hi-do també pel que respecta al Rayo Majadahonda, el rival d'aquesta setmana. Gràcies, Sergi, ara sí, marxo cap a Madrid. Fins ara!
Fins ara!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
És Jon Erice qui dirigeix el Rayo Majadahonda des de fa 4 jornades. Primera experiència del navarrès a la primera federació després d'haver entrenat la Mutilvera i el Manchego. Recordem, exjugador, segur que us sona, d'Osasuna, del Màlaga, de l'Albacete o de l'Oviedo, entre d'altres. Aquí a la Nova Creu Alta, per exemple, ha jugat en un parell d'ocasions amb el Promeses i amb el Guadalajara. De moment, ha entrenat 3 partits al Cerro del Espino, no n'ha perdut cap a casa. En l'únic desplaçament, l'única derrota amb Erice a la banqueta del Rayo va ser a Salamanca. Evidentment, canviem de llengua, el saludem en directe. Jon Erice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, buenas tardes. Todo bien, todo bien.
Nos decía ayer Sergi García que merecíais más en esta última jornada contra la Cultu. ¿Cómo llegáis aquí a Sabadell después de ese partido?
Pues llegamos con confianza, llegamos creciendo como equipo, llegamos mejorando mucho en intensidad y mejorando en muchos aspectos del juego que creemos que son muy importantes.
En algunos aspectos, vidas paralelas Rayo y Sabadell, con cambio de entrenador, con un mercado muy animado, de hecho junto a la SD, Sabadell y Rayo son los grandes animadores del grupo, con 11 operaciones cada uno en lo que llevamos del mercado a la espera de estas últimas horas. Por lo tanto, plantillas renovadas, entiendo que como aquí también buscando rendimiento inmediato, como por ejemplo con alguna de las caras nuevas, el mismo Sergi que mencionábamos y que marcó el otro día. Tú como entrenador, y además entrenador que acaba de llegar hace un mes al banquillo, ¿cómo se encajan tantos cambios con la competición en marcha?
Pues es difícil y complicado, sin duda. Cuando se hacen muchos cambios es que la circunstancia no suele ser buena y eso hace que tanto las direcciones deportivas como los cuerpos técnicos se muevan. Entonces, pues bueno, no es lo mejor y todos lo sabemos, pero es lo que tenemos. El mercado de enero suele ser estresante porque hay poco tiempo para intentar acertar con lo que se consigue en el mercado, y es muy muy complicado el mercado, sin duda, más en unas circunstancias económicas como las nuestras, que son realmente complicadas y que nos hace tener que convencer a la gente por medio de otro tipo de cosas que no sea lo económico. Normalmente al jugador y lo que le urge en estos mercados es encontrar o una de estas dos opciones, que sea una oferta deportiva irrechazable o una oferta económica irrechazable. Y nosotros, en las circunstancias deportivas de estar abajo, No somos irrechazables y en las circunstancias económicas, créeme que no somos irrechazables. Entonces, lo que nos centramos es en intentar convencer a la persona de que donde mejor va a estar va a ser en el Rayo Majadahonda.
Aquí estamos pendientes de posibles salidas y llegadas en estas últimas horas. ¿Allí está cerrado ya el mercado o aún esperáis algún movimiento de última hora?
Pues no lo sé, no te lo puedo decir porque el mercado, como has dicho, quedan muy pocas horas y los movimientos de última hora se suelen producir. Con lo cual estamos preparados para todo, tanto para entradas como para salidas, y que no nos pille de sorpresa.
Vamos al partido, va. De este nuevo Sabadell tan diferente al que empezó la Liga, ¿qué esperas tú el domingo?
Pues espero un equipo con la confianza por las nubes, porque lleva una racha realmente buena de resultados. He visto los dos últimos partidos del equipo y bueno, tengo mi opinión, por supuesto que me la voy a reservar, porque tampoco quiero dar ventajas a Óscar, pero todos sabemos que fútbol practica Óscar, cuál es últimamente su sistema preferido y qué busca en el juego durante el partido. Es cierto que, por ejemplo, en Logroño no hicieron un gran partido a nivel combinativo, pero consiguieron llevarse un punto en prácticamente la única aproximación que tuvieron con el centro lateral y gol de Moyano. Estuve en el campo viéndole y realmente vi muchas cosas que me sirven de información, y contra el Celta realmente fue un partido tremendamente abierto que cualquiera de los dos se lo pudo llevar. Entonces, bueno, sé que son un equipo que en casa expone más que fuera, y lo están haciendo y le está dando resultado, con lo cual tenemos que ir con los cinco sentidos muy, 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 muy puestos en el partido. No nos podemos permitir errores como el del otro día contra el Cultural, que en una de las prácticamente única de las dos llegadas que tuvieron nos consiguieron hacer un balón parado, y eso no nos lo podemos permitir. Sabemos que tenemos que estar prácticamente perfecto para puntuar en Sabadell.
Perdona, John, te iba a decir que deduzco de lo que dices que esperas un Sabadell que quiera ser dominador, ¿no? Que quiera tener el balón, que vaya a buscar al rival bien arriba.
Sin duda, creo que, no sé si muy arriba, pero sí en muchas fases presión alta y sobre todo dominarte a través del balón. Queremos evitarlo, yo soy una persona que no escondo nada y todos nos han visto jugar los partidos y me han visto jugar anteriormente algunos partidos en otros equipos, y somos un equipo que siempre busca la presión alta y busca intentar no pasar mucho tiempo defendiendo, y creo que en eso somos buenos y creo que lo vamos a intentar. Que seamos capaces de hacerlo o no, tenemos un rival enfrente a un rival que eso lo hace también muy bien, con lo cual que creo que va a ser un partido entretenido.
Pues ojalá que sí, para el bien del espectador. Un duelo directo también, que me imagino que es muy pronto aún para estar con angustias, para estar pensando en la clasificación, porque quedan aún muchos meses de competición, pero ahora mismo lo que dice la clasificación es que los dos comparten el objetivo de abandonar esas últimas plazas. Por lo tanto, no sé si estás de acuerdo conmigo que esos nervios cuando se acerca el tramo final de Liga van a más, pero igualmente la realidad es que es un duelo directísimo ahora mismo.
Sí, tienes toda la razón en lo que has dicho, exactamente es así, y lo que intento transmitir es que esa urgencia la tengamos ahora y no en mayo. Entonces hay que darle la importancia a los partidos ahora y no esperar a abril a mayo para empezar a hablar de nada, no, partidos definitivos. Cada partido es definitivo para nosotros, no podemos tomarnos como un pequeño descanso en ningún momento de lo que quede de aquí al final, y este partido contra Sabadell para nosotros, que en la clasificación ahora está con nosotros, pero todos sabemos que esto cambia en muy poco tiempo, es un partido que claramente tenemos que ir a ganar y sobre todo puntuar.
Acabo desde la vertiente más personal. Llevas poco tiempo como entrenador, relativamente poco. Al final colgaste las botas en Mutilvera, allí hiciste el cambio, la transición al banquillo. Luego, como comentábamos, Manchego, y ahora que esta oportunidad en Madrid, en el Rayo Majadahonda. Tú has visitado ya la Nova Creu Alta, pero con las botas puestas. Será la primera vez que te toque estar aquí como entrenador. El salto de categoría al verte en Primera Federación, siendo un entrenador, insisto, joven como eres, ¿cómo lo estás viviendo tú?
Pues lo estoy viviendo encantado, con ilusión, con ganas. Veo que hay un equipo que tiene muchas ganas de trabajar, tanto los jugadores como todo lo que rodea al equipo en el día a día, y realmente pues me lo tomo con mucha ilusión y además siendo valiente y queriendo hacer las cosas bien.
¿Qué recuerdas, por cierto, de la Nova Creu Alta como jugador?
Pues como jugador en aquella época en segunda era un campo que apretaba y que tenían un gran equipo en aquel entonces, con jugadores de primerísimo nivel para la categoría, e hicieron unos grandes partidos en aquellos años en segunda, y realmente lo veo como un ambiente de fútbol, un ambiente caliente, un ambiente que aprieta, y realmente ahora en Primera Federación no lo sé cómo están, pero en segunda eso era muy, muy buen campo para jugar como futbolista.
Seguramente no tanta gente, pero bueno, 3.000 largos como mínimo sí que suelen venir de media aquí a Nova Creu Alta. John Erice, entrenador del Rayo Majadahonda, tu quinto partido en el equipo madrileño será aquí este domingo en Sabadell, a las 12, este Sabadell Rayo Majadahonda. Buen viaje hacia aquí, hacia tierras catalanas, y que vaya muy bien. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Per cert, una més i ja remato. El tema del Sabadell Rayo Majadahonda, estava mirant amb una mica més de deteniment ara la designació arbitral que s'ha publicat. Hem parlat d'ADN Wolf, no hem comentat que l'assistent serà el Linier que el Johan Cruyff va expulsar a Raúl Baena, i per culpa d'aquella expulsió li van caure 6 partits. Recordem, està de sobres explicat ja, però aquell petit incident amb Baena acusat de fer el que no havia fet en un primer moment, després embogint en la protesta, i entre unes coses i unes altres, 2 partits per l'expulsió com a tal, per la protesta, i 4 més per encarar-se després amb l'assistent, 6 en total, més i mig, una mica més perquè va enganxar les vacances de Nadal de per mig, doncs el de Torrox, que es retrobarà amb l'assistent aquest diumenge en aquest Sabadell Rayo Majadahonda. Continuem parlant de futbol a la divisió d'honor juvenil. El juvenil A del Centre d'Esports Sabadell visita a la gran sorpresa, a la gran revelació de la Lliga, com és el Badalona, un equip que ha estat fins i tot capaç de carregar-se als vuitens de final de la Copa del Rei al Barça, a més del seu bon paper que està fent a la Lliga. L'equip d'Albert Milà, per la seva banda, ve de guanyar el Girona a Olímpia, una victòria tranquil·litzadora que ha allunyat els arlequinats a 4 punts del descens. Biel Escribano, porter del Sabadell juvenil, afirma que, tot i tenir aquest coixí, no es poden relaxar encara.
Sí, ja que no tenim la pressió de que si perdem un partit i aquest equip guanya, doncs ens fiquem a descens. Ara tenim com un partit de tranquil·litat, però no ens podem tranquil·litzar.
Parlàvem del bon rendiment en Lliga i a la Copa del Badalona. Recordem que la primera volta a Olímpia, el Sabadell va estar a punt de puntuar contra els badalonins, però un gol en el descompte, entrat ja al temps afegit, va donar els 3 punts al rival d'aquest dissabte. Escribano té clar que aniran a Badalona amb moltes ganes de treure's aquesta espina, amb aquest punt de revenja esportiva.
És un partit on tenim moltes ganes, on el partit de ganada podia haver guanyat qualsevol, i no vam guanyar pels últims minuts on encaixem gol al 96 o 97 del partit, però tenim unes ganes d'anar a Badalona i intentar guanyar i fer el màxim possible.
Juvenil A del Centre d'Esports Badalona, dissabte a les 6 de la tarda al Municipal de Badalona. De la seva banda, el Mercantil té una prova de molt, molt, molt nivell. El Joan Murtró, ja que rep el líder, el Mallorca. Els graciencs venen de perdre la Ciutat Esportiva Joan Gamper enmig d'aquest turmalet que travessen ara, però tot i això són 7ens classificats, 4 punts per sobre del Sabadell i, per tant, amb 8 de marge sobre el descens, sobre la permanència i el descens al límit. Aniol Casellas, el defensa dels mercantilistes, creu que l'equip ha crescut respecte al principi de temporada i que poden plantar cara a qualsevol equip de la part alta.
Sí que és cert que tenim aquest coixí respecte al descens, però bueno, al final hi ha una cosa que és clara, i que som un equip que ha evolucionat molt i que és molt diferent al de la primera volta. Llavors, contra aquests equips que estan a dalt, el nostre objectiu és poder crear més ocasions, poder atacar-los més, i que les opcions, doncs, evidentment, són majors a la victòria, el que ens puguin portar a la victòria, que no pas a la primera volta.
El rival, el Mallorca, més enllà de comandar la classificació, és l'equip més golejador d'aquest grup, amb 32 dianes en 18 jornades, i és el millor visitant. 6 victòries, 3 empats, ni una sola derrota fora de casa de l'Antonio Asensio de Son Bibiloni. De fet, el conjunt palmesà només ha perdut 2 partits en tot el curs, van ser a casa, i un d'ells, justament, davant del Mercantil. Un equipàs, el que visita Raona Marinals, però Casellas considera que han d'afrontar-ho amb la mateixa motivació de sempre.
Al final, aquesta categoria és molt maca, i jugar contra qualsevol equip, doncs, es disfruta, jo crec, per la mateixa manera, i al final, doncs, 3 punts són 3 punts, i sí que és veritat que aquests equips amb més nom, doncs sí que potser et fa més gràcia jugar contra ells, però bueno, ho afrontem amb la mateixa il·lusió i amb les mateixes ganes de sempre.
Si el Sabadell juga dissabte, l'endemà diumenge ho farà el Mercantil. Aquesta visita del líder de la Divisió d'Honor Juvenil al Mallorca, el Municipal Joan Murtró, serà diumenge a 4:45 de la tarda. De la Divisió d'Honor Juvenil a la Lliga Nacional, un graó per sota, el juvenil B del Sabadell visita el Cornellà B, un rival de la part baixa. El segon juvenil del Centre d'Esports ve de guanyar amb contundència 5-0 l'Atlètic Segre i és novè 6 punts per sobre del descens que precisament marca el conjunt verd, el proper rival. L'entrenador dels sabadellencs, Isaac Marcos, creu que, tot i tenir coixí de punts, el calendari és exigent i, per tant, que ni es poden deixar anar ni poden aixecar el peu de l'accelerador.
Ahora tenemos un rival que sigue siendo directo, jugamos contra Cornellá, que en su campo nos va a poner las cosas muy, muy difíciles. Luego nos viene lo que nosotros llamamos el Tourmalet, con Europa, Nasti de Manresa y Barça. Entonces, bueno, no hemos sacado un pequeño colchón, un pequeño margen, pero para nada nos relajaremos y para nada nos hace indicar que nos podemos conformar con esto. Tenemos que ir a más, simplemente ya solo por el hecho de que los chicos sigan creciendo para alcanzar sus objetivos para de cara a la temporada que viene.
Parlem una mica més d'aquest rival, d'aquest Cornellà B, que és tercer per la cua i que du dues derrotes de forma consecutiva. La passada jornada, per exemple, van perdre 2-0 a domicili contra el Martinenc, el Guinardó. Marcos valora les dificultats del rival i de l'escenari del partit, però creu que l'equip està preparat per afrontar un duel d'aquestes característiques.
Cornellà es un rival que nos va a venir a apretar, nos va a incomodar mucho, sobre todo a un equipo como nosotros que queremos tener balón. Es un campo que las medidas son más pequeñas que lo que estamos acostumbrados en el nuestro en Olimpia. Entonces, bueno, hay muchos condicionantes, pero al final los chicos tienen que tener capacidad de adaptarse a este tipo de terrenos de juego, a este tipo de perfiles de rivales y bueno, durante la semana trabajaremos para encontrar la mejor solución para afrontar el partido.
El duel entre els juvenils B del Cornellà i del Sabadell serà dissabte a 4:45 de la tarda al Municipal de Cornellà. Pràcticament 50 minuts de programa, en queden 10, publicitat. La Beatriz Aguilar ens parla, ens ven quatre coses ràpides i de seguida tenim a Emma García, baixa d'última hora al Mundial de Sincro de Natació Artística de Doha i també parlarem en profunditat de la segona B de Futbol Sala.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Sabadell en joc.
Després d'un gener gairebé perfecte, el Sabadell busca ara un febrer de consolidació. Els dos carcans estan intractables a casa i ara toca confirmar-ho davant un rival de la teva lliga.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Diumenge a 12:45 del matí i des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Rayo Majadahonda. Segueix el partit del Sabadell amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri. Diumenge a 12:45 del matí, Sabadell en joc. Centre d'Esport Sabadell, Rayo Majadahonda, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
You shot me so damn.
Som-hi, Bloc, poliesportiu, males notícies per Emma García, tot i haver viatjat amb la resta de la selecció espanyola per disputar el Mundial de Doha, que arrenca demà. La nedadora artística sabadellenca no podrà participar, finalment, a la rutina tècnica del duet mix com estava previst. El motiu, una lesió a l'esquena que va patir a l'octubre, que la va tenir 2 mesos gairebé aturada i que, finalment, tot i intentar-ho, no l'ha permès arribar en plenes facultats a aquesta cita.
Era consciente de que la temporada justamente exigía estar al 100% desde el minuto 1, porque la competición importante que es esta, el Mundial, era muy pronto. Pero bueno, sabiendo esto, me propuse cuidarme al máximo posible, intentar llegar a competir. Los que me conocéis sabéis que soy muy cabezona y que no me rindo nunca, y eso hice y sigo haciendo. Esta vez me ha faltado algo de tiempo para poder llegar a mi 100%, y es por eso que finalmente pues, no voy a competir en Doha.
D'aquesta manera ho anunciava ella mateixa a les xarxes socials, insistim, tot i formar part de l'expedició i tot i compareixer fa uns dies davant dels mitjans al CAR de Sant Cugat, passaven per allà, de fet, aquí a l'Hotel Suís, en directe per parlar amb les dues representants del Natació Sabadell en aquest Mundial de Natació Artística. García, per tant, no podrà revalidar la medalla de plata de l'estiu passat a Fukuoka al costat de Denis González. En el mateix comunicat, la nedadora artística sabadellenca també ha tret una lectura positiva d'aquest contratemps.
Por una parte, estoy muy contenta y muy tranquila de haberlo intentado desde el principio hasta el final, hasta el último momento. Lo que he conseguido en menos de 2 meses sin rendirme, a pesar de que ha sido súper duro, luchando, mejorando día tras día, teniendo una recuperación mucho más rápido de lo que se esperaban todos, incluso yo, que creíamos que no iba ni a viajar, pues al final he estado apretando hasta el último segundo. Me ha faltado algo de tiempo, pero me quedo tranquila. Me lo tomo como un aprendizaje más, un reto a superar para seguir creciendo, tanto como deportista como persona, y para poder seguir enseñando a todos desde el ejemplo.
Això de retruc deixa Txell Ferrer, la manresana, com a única representant del Club Natació Sabadell en aquesta cita pel que respecta a la natació artística. La benjamina de la selecció de l'any 2006 prendrà part dissabte i diumenge de la rutina acrobàtica per equips amb l'objectiu d'assegurar-se el bitllet olímpic amb el combinat estatal amb la selecció espanyola.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
El programa d'avui l'acabem amb futbol sala masculí, amb la segona B com l'aire que respira. Necessita el Club Natació Sabadell treure alguna cosa de profit de la seva visita a Canet de Mar per tallar d'una vegada per totes una ratxa que és nefasta, per la qual està passant ara mateix l'equip nedador. De fet, es compliran ja 2 mesos des de l'últim cop que van guanyar els de Pau Machado, qui, per cert, tornarà després de la sanció de 2 partits ja complerta. Són 6 derrotes consecutives que han fet passar l'equip nedador dels llocs de play-off a mitja taula. Recorda, no per la classificació, perquè estava bastant més enfonsat, però sí per una dinàmica tan i tan negativa a la del Centre d'Esport Sabadell ara fa uns mesos a la Primera Federació. Van ser 7 les derrotes seguides dels arlequinats. En el cas del Natació Sabadell ja en duen 6. I el capità Josep Maria Martínez, que és conscient que no poden continuar així, que aquesta inèrcia molt negativa s'ha de frenar sí o sí aquesta setmana ja.
Amb aquesta dinàmica, i sembla que qualsevol equip et pot guanyar, perquè quan t'arriben a la porteria és ai, que sembla que et marquin, però sí, és el que tu dius, o sigui, aquestes jornades hem de puntuar sí, com sigui per sortir del pou. I sí, són equips assequibles, però bueno, a segona ve que qualsevol equip et pot guanyar.
Al fil del que deia ara el porter, ara el Natació Sabadell té una doble bona oportunitat de frenar la sagnia de les últimes setmanes en forma de derrotes i en forma també de molts gols encaixats, ja que s'enfrontarà contra 2 rivals de la part baixa, el Canet per començar i després el València. Això sí, la dels maresmencs és tradicionalment una pista d'un ambient hostil i Martínez ha recordat també aquest fet en la prèvia d'aquest Canet Natació Sabadell.
És una pista molt difícil perquè és un equip que allà a casa seva, amb la seva afició, el pavelló així petit, amb l'afició que apreta moltíssim, ells hi posen molta intensitat i com no sortim al 200% ens costarà moltíssim treure la victòria, la veritat.
Dissabte a les 6 de la tarda arrencarà el partit a Terres Maresmenques d'un Natació Sabadell que ja no comptarà amb Nil Rujals, qui ha abandonat l'equip per motius laborals. A domicili també juga l'Escola Pia, en el que hauria de ser un tràmit pels de Pedro Donoso a la pista del Calvià. Els balears, més enllà de ser coers i de no haver sumat ni un sol punt en tota la Lliga, no arriben ni als 2 gols de mitjana a favor i, per contra, n'encaixen pràcticament 9 per partit. El tècnic, tot i això, opta per la precaució, Pedro Donoso.
Aquí no hay ni mejores ni peores, ¿no? Y al final siempre la gente hace puntos y bueno, y ellos no se juegan prácticamente nada y bueno, y tú te juegas, pues bueno, el querer meterte un poquito más para arriba y bueno, y seguir sumando, ¿no? Que es lo que todos queremos.
Els escolapis són desens ara mateix, un punt per sota del Club Natació Sabadell. Dissabte a les 4 començarà aquest Calvià Escola Pia de la 18a jornada de la segona B. Venim de 2 derrotes l'últim cap de setmana sabadellenques en aquesta categoria. Qui sap si, aprofitant que juguen contra rivals de la part baixa, es pot donar el doble triomf aquest cap de setmana. A l'entrenador del Rayo Majadahonda l'hem tingut avui, ja en directe, a Jon Erice. El podeu recuperar al podcast de ràdio Sabadell.fm, a l'Hotel Suís, però de cara a demà, divendres, serà un dia de prèvia de manual, també amb la ressaca del que hagi deixat aquest últim dia, aquestes últimes hores del mercat de fitxatges. Recordeu, avui a 2:15, Twitch en directe, aquí a la sintonia de ràdio Sabadell, amb tots els moviments al canal de Twitch de l'emissora, però demà tindrem la roda de premsa en directe d'Òscar Cano a 1:15 a la nova Creu Alta, també les estadístiques prèvies a aquest Sabadell Rayo Majadahonda i, entre d'altres coses, parlarem del Sabadell B i la seva lluita per abandonar la Lliga Elite i ascendir a la Tercera Federació i de les prèvies dels partits dels sèniors de l'OAR Gràcia Sabadell. Un minut i les dues, el Notícies Migdia, que ja escalfa motors amb la Núria García al capdavant i amb la Beatriz Aguilar, que continuarà, igual que ha estat en aquest Hotel Suís, a les vies de so. Insisteixo, aquesta nit cita amb el Twitch de Ràdio Sabadell amb tot el que s'estigui movent en el mercat de fitxatges, que de moment és molt, ho hem dit en començar, però s'esperen fins a 2 moviments i 2 jugadors atacants del Sabadell avui mateix haurien demanat sortir. Tot a l'última hora, @RadioSabadell, també a Twitter. Que vagi bé, bon dijous, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.